Ràdio Èxit, 106.4 FM.
I molt bones tardes, benvinguts, com cada dia en aquest temps d'informació, com cada setmana, Trot d'Èxit, cada dimecres, aquí estem, disposats a comentar tot allò que fa referència a l'actualitat del món dels cavalls, del trot, en especial. Toni Benet, com estàs?
Benvingut. Bones tardes, molt
bones tardes, aquí estem, no?
Sí, sí, com cada dimecres.
Com cada dimecres aquí en directe a Ràdio Èxit i també a TEF, a Televisió de Bici Formentera, ara mateix poden visualitzar el nostre programa de Trot d'Èxit. Bé, parlarem avui de diferents protagonistes que tindrem, resultats d'estadístiques una mica, rànquings...
Sí, duim ja uns 3 mesos i mig de carreres, ja és hora de fer un poquet un balanç de caixos 3 mesos de carreres com van, mirarem la puntuació dels aprenents, de jockeys, un poquet i també dels cavalls d'Eivissa, parlarem un poquet d'aquest assumpte.
Molt bé, i parlarem també avui amb en Guillem Andreu, ell és líder, diríem ara mateix, és primer classificat de la puntuació de jockeys professionals de Balears, per tant, podríem dir que avui tindrem l'oportunitat de parlar amb el millor jockey, no, Toni?
Hem de dir que és un dels millors, fa un parell d'anys que està destacant per damunt dels altres, per segon any consecutiu ha aconseguit ser el millor jockey a les prèmiums, a les prèmiums de Palma, que això és molt important perquè és l'època on té els sous, i a més l'any passat va ser el guanyador del Gran Premi. Pensant que ens falten unes 3 setmanes o un meset pel Gran Premi, hem de parlar amb ell també un poquet d'això, perquè és la carrera més important en el món d'estrot.
Molt bé, i parlarem també amb la nostra veterinària, en Gemma Soto, que estirà en altres fase final del nostre programa per comentar alguns aspectes també del món veterinari dels cavalls. Molt bé, idò, jo crec que hem de fer una petita pausa primer i després tindrem ja el nostre primer protagonista, en Guillem Andreu.
Chico i Cati CB, distribució de piensos, calle Desmaians, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni, teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923. O mandar un email, escriba a tipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Cati CB, distribución de piensos.
I aquí seguim a Trot d'Èxit, a Ràdio Èxit, i comentàvem que tindríem avui, en aquesta primera etapa del nostre programa, a un jockey. Es tracta d'en Guillem Andreu, i aquí saludam ja a través de via telefònica i des de Palma. Guillem Andreu, molt bones tardes.
Bones tardes.
Bueno, no, dic des de Palma i no sé si és des de Palma, igual és des de Mallorca, evidentment, però no sé si des de Palma, no?
Perquè a vegades... Sí, no estic a Palma.
No està a Palma, no? Ho confonem molt en això, no? Vull dir, no només a les illes, sinó fora de les illes, no? Però és que Palma ho acapara tot, no?
Sí.
No, a part de Palma hi ha més, a Mallorca, eh?
Sí, hi ha més, bastant.
Bé. Molt bé. On te trobes, Guillem?
Bé, perfecte.
On te trobes, on te trobes? Dic, on estàs?
On... Ah, on me trobo?
Sí.
Artà.
Artà, molt bé. De des d'Artà, avui parlem amb en Guillem Andreu, com dèiem, és el líder actual de la puntuació de jockeys professionals de Balears. Aquí estem amb en Toni Benet, que crec que coneixes, eh?
Sí.
Perfectament. Sí. Molt bé. Guillem, conta-nos una mica com va aquesta temporada. Diríem que bastant bé, pel fet que estàs liderant aquesta classificació, però quin balanç faries ara mateix de tota la teva trajectòria en aquesta campanya?
Bueno, la trajectòria el balanç d'enguany, la temporada 2013-2014 ha estat fabulosa. Crec que ja hem superat, pues, ja saps. Ha estat extraordinari.
Bueno, guanyant el Gran Premi, has guanyat diversos premis a Mallorca també. Bueno, la veritat és que en aquests moments no, qui tosseixi, com es diu, no?
Bueno, ha anat bé, ha anat bastant bé, no mos podem queixar, i crec que és molt difícil seguir així.
No és la primera vegada que hem de parlar de premis que guanya en Guillem, de destacar en Guillem dins una temporada, perquè la temporada passada tampoc no va anar mica malament, no?
No, també va anar bé, va guanyar, però en guany hem superat bastant més, sí. Bastant més de primers i això, i... bastant bé.
On radica l'èxit en Guillem Andreu?
Com?
Que on radica l'èxit en Guillem Andreu? La preparació, els cavalls...
Sí, no, tenir cavalls bons.
Tenir cavalls bons.
Tenir cavalls bons.
Bueno, Guillem, no és tot tenir cavalls bons. Perquè te'n deixin de bons, no? A vegades te n'han de deixar algun de dolent i tornar-lo bo a l'entrenador esmonador, no?
Bueno, sí, però l'important és que el cavall sigui bo. Si el cavall no és bo, no...
Sí,
no és poca cosa.
Sí que hem de destacar que aquests darrers dos anys o aquest darrer any i mig has tingut moltes facilitats per tenir cavalls bons de molt alt nivell, que les quadres t'han donat molta confiança i tal, però els teus principis de joventut, quan eres un aprenent, per exemple, que estaves a Manacor i que manaves i tal, tu... Com ho vares viure en aquests principis? Com vares trobar dificultats per poder-te adaptar en aquest món d'estrot? Et va anar tot bé? Com va estar fet això?
No, bueno, de dificultat totes. Totes, perquè ja no venim de pares...
De pares cavallistes.
Tenia cinc cavallistes. Bueno, tenia un pare, jo tenia cavall de cavall i això, però... Fem feina, Toni. Fem feina i sortien de fora a prendre i...
La teva vida com a entrenador i com a manador va canviar molt quan vas fer aquell petit estatge a Itàlia, no? Allí vas d'un canvi, ja les teves aptituds com a manador els havien vistes tots, però allí sí que supos que vas d'un canvi molt alt com a preparador, no? Que és el que destaca ara els cavalls que tu t'en ocupes, que estan molt ben preparats i que per això rendeixen. Quines experiències vas treure d'aquest estatge per Itàlia?
Bueno, sí, són sistemes de fer feina, saps? Aquí tampoc encara no estaven i sistemes d'entrenar cavalls.
Sí, sí.
Això ho va millorar bastant.
Bueno, la veritat és que quan parlem amb algun jockey que ha estat o França o Itàlia, sempre mos conta experiències molt, molt interessants, no? Perquè la manera de treballar, la manera d'enfocar aquest esport, però bueno, la veritat és que a lo millor a Eivissa i a Menorca no tant, però a Mallorca sí que duix una trajectòria ja d'aquest esport professional, diríem que des de fa molts anys, no? Què mos falta per arribar, i especialment en els que us dediqueu en el professionalisme, en aquest estaix, diguéssim, en aquesta situació de, per igualar una mica o apropar-nos una mica més a llocs com França o Itàlia?
Bueno, Itàlia ara crec que està malament la cosa, diuen, per mort de... Han tancat bastant d'hipodromos i això.
Però jo crec que...
La crisi d'Itàlia, pues, bueno, sac. Per aquí, oi, mos fa més falta de totes, que podem jutjar a través de les maquinetes dels PMUs, que mos han... Mos han dit que se posarien encara a l'hora, mos prometen i no posen res, i que hi hagi més dobbers. I se pugui va més dobbers a les terreres, hi haurà que vagin més bons, els propietaris estaran més disposats a invertir un poc més, que no els costi tant, perquè jo crec que els problemes propietaris ho han de dur molt tot damunt l'esquena.
Però d'alguna manera, vosaltres que heu tingut aquesta experiència de fora, vull dir, quan parlem de fora, parlem de més professionalisme, de més dedicació cap a aquest esport, de més especialització també dins de l'entorn propi dels hipòdroms, dels llocs allà on treballeu, però no sé, les institucions en aquests països diríem que són el primer referent a l'hora de participar, de col·laborar en el món d'estrot?
Home, és el joc que ho manté...
El joc.
És el joc,
sí, les màquines, els aficionats...
Es poder apostar, és molt important. Tu creus, Guillem, que aquí tenim un problema en el que s'assunt un poquet? La setmana, fa 15 dies o 3 setmanes, podíem parlar amb Antoni Frontera i mos va dir que no ho podia dir ell tampoc, però creus que és que hi ha un poquet de mal enteniment entre el que és la part de directives, diguem, federatives o institut hípic o
bueno,
associacions
total.
amb l'assumpte del govern balear i el que podria ser, diguem, l'estat en l'assumpte de les apostes, de que no es pugui treure això endavant?
Claro, això està clar, està ben clar, no?
Perquè
un no valen i punto.
Perquè... Ara, tu que ets professional, vull dir, podem veure quasi cada setmana carreres a l'Hipòdromo de la Zarzuela a Madrid, on tenen una aposta externa que no els hi funciona per res, on el govern espanyol està posant sous cada setmana. En Estrot no mos aporta res quan tu saps que per estadístiques Balears és l'única comunitat d'Espanya que té 5 hipòdromos en funcionament, que té una plantilla de cavalls i una cria de cavalls que no hi ha cap altre lloc d'Espanya, i mos tenen com ignorats, no? Com si Estrot no existís a Espanya, no? Trobes tu?
Claro, estic totalment d'acord amb tu, temes polítics, punto.
I no.
O sigui, fer-nos volar una mica més, idò, no? En aquest sentit, intentar arribar allí on hagi que arribar perquè se'n donin compte de que al marge de l'activitat esportiva pròpiament dita hi ha altres elements que podrien dar també una espitjada, diríem, a l'economia d'aquesta activitat, no?
Jo crec que sí. Però això, pues, de tot em diu sí, però dic, ho fa res.
No hauríem de dependre per anar bé, o com hem parlat moltes altres vegades amb altra gent que hem pogut entrevistar, no haver de dependre d'institucions polítiques o del govern que hi hagi en aquell moment, sinó que ens donin les facilitats perquè nosaltres puguem crear els nostres propis ingressos, no?
Claro.
I seria una de les bases, seria això, poder apostar, poder tenir una aposta hípica dins Balears mateix, però també poder tenir les apostes hípiques com són les PMUs o les Premius, que hem de dir que hi ha una comunitat a Espanya que les practica, vull dir que és el País Basc.
El País Basc
això ho té més, vull dir, només seria copiar-los a ell, no seria inventar-nos res altre, no? Tu creus que aquest seria el camí, no, Guillem?
Sí, bueno, totalment d'acord.
Bé, la veritat és que hauríem de ara centrar-nos una mica més en aspectes de la competició pròpiament dita. A Balears, fonamentalment, quan parlem d'activitat de nivell, sempre parlem de Son Pardo, parlem dels hipòdromos de Mallorca, fonamentalment, no? Però un jockey com ets, Guillem, que ara mateix lideres aquesta activitat aquí a les Illes, té oportunitats fora? Vull dir, quan surts, si surts, es nota que bueno, pues que ets un dels professionals de Balears que apunten?
És difícil, és competir fora, va. És difícil, penso que allà és molt difícil, no? Allà aquí, jo m'ho molt bé, si mos coneixem tot, i coneixem més els treballs i tot això, però allà no coneixes tant, saps? Yeah. Jo crec que ja també té un bon marge de temps per poder adaptar bé.
Però has tingut oportunitats, no?, d'anar, per exemple, a córrer a França o d'anar a córrer...
Sí, jo he anat per fer una carrera així, saps?
Carreres esporàdiques, diguem,
sí.
O sigui que és molt complicat poder-nos introduir, no?
Sí, molt, molt, molt difícil.
I Guillem, difícil. Jo que...
Els pensadors són seus també, o Balaneus,
Claro, sí, claro.
Sí. Jo, Guillem, que vaig tenir l'oportunitat d'estar a Mallorca en aquell temps on va haver aquella petita expedició que es va fer, el temps d'en Joni Siurana, d'en Jaguer, o tot això, que va córrer Vincenç. Tu creus que Balears, si deia, és per naltos és molt millor, per exemple, criar algun potro que tinga qualitats i poder anar a córrer a França... Ja no Vincent, sinó Canyes, Toulouse, Bordó, allà on siga. O el millor és molt més fàcil, per exemple, comprant un cavall bo d'allà. Tu com trobes que és millor?
Hombre, aquí és difícil anar a competir amb un poltró d'aquí, anar a competir allà. Per primer, la doble nacionalitat per exportar els regos per inseminar a França ja té un cost de barbaritat, te costa molt. I per crear un poltró per mediocre o dolents és difícil. Si tu no pots... inseminar en semen congelat, jo crec que aniria bé aquí per Mallorca per fer del bull nocional novidats,
sí.
Saps que és difícil, saps, l'economia no va bé, no basta.
Per competir amb aquest assumpte és difícil. És difícil,
és tot molt difícil.
Sí.
Quan s'allà els poltres que neixen, aquí.
Sí,
si no, en tenim un i ja volem anar a córrer allà, i els quan neixen.
En tenen una mitja d'uns 12.000 a l'any.
12.000 a l'any, i allà, pobre, nosaltres hi feim ara. Sí. No arriben a 200 poltres. I volem anar a córrer allà.
Al marge de, bueno, de les apostes, de les maquinetes, de tot això que se'n parla i que vosaltres, pareix que tots coincidiu amb aquest assumpte, que podria ser una bona iniciativa per intentar despegar una mica, no? Però en qualsevol cas, dins dels mitjans que tenim, dins de les possibilitats que hi ha ara en el món d'Estrot, en aquestes illes, bueno, com està en quant a afició, en quant a poder semblar-nos una mica a altres esports que probablement tenen més incidència mediàtica que no el propi trot?
Guillem?
Guillem.
Sí, web.
Guillem, no sé si...
Ja s'havia perdut.
Ah, no, deia Guillem que, sí, que al marge de tota la lluita que ara mateix hi ha per intentar que destaquis trot més de lo que ja està introduït en aquestes illes gràcies a les apostes o les maquinetes, com dèiem, bé, al marge de tot això, no? Si ens centrem en el que ara, és un esport molt arrelat, diríem, especialment bueno, pues, a totes les illes i per lo menos el que es denota Eivissa, que ha anat una mica a la baixa, no? Vull dir, abans hi havia moltíssima gent interessada en el món del trot i ara pareix que en aquests darrers anys ha afluixat una mica la situació. Això...
Temes polítics, això, temes polítics.
Sí, vols dir? Sí, vols dir que és un tema polític el fet de que baixi l'afició, per exemple?
Claro, claro, perquè no donen... Si poguessin entrar els premis o si poguessin voler per nosaltres mateixos, ja estaria.
Sí.
Saps? Sí. Està clar.
Que... En Guillem, jo crec que suposo un poquet més és que el fet de que un propietari, sobretot a Mallorca, no tinga les possibilitats de tenir un cavall on cada mes li costa un sou molt car, aquest propietari deixa de tenir un cavall. I normalment la gent que té un cavall de carreres no hi va ell només els diumenges de carreres, sinó que hi va ell, hi va seu Vesivorel, hi va seu Güelo, hi va molta gent, que això és el que fa que agradi, que s'ompliguen les tribunes, vull dir. I costa un poquet fer venir la gent de fora que no està adaptada, però si venen i troben una tribuna plena sempre hi torna a venir altra gent.
Però aquesta davallada que hi ha hagut aquí a Eivissa, podríem dir que també...
Jo
t'ho explico, que sí que hi ha hagut una davallada a Eivissa. A Mallorca també ho heu notat en això o no?
Bueno, jo crec que no hi ha tanta gent, crec. Saps? O millor no, però... Clar, aquest és el problema, també és la crisi. La gent no pot tenir, o millor, antes tenien un cavall on tenien dos,
sí,
això, i ara, pues, al millor, no tenien una mitja, saps?
Sí.
I això, pues, la crisi també.
Però, per exemple, si Hipódromo de Son Pardo, si Hipódromo de qualsevol indret important, o Manacor... Valtros, en aquests darrers anys, heu notat que hi ha hagut una baixada de públic, d'afició, diríem, o no?
Bueno, jo crec que sí. Sí. Hi ha hagut una baixada. Després hi ha coses puntuals com el Gran Premi i tot això, però sí, va molta gent, però jo crec que no hi va tanta gent.
O sigui, aquella situació de regularitat ja no és, no?
No, perquè és molt per la crisi, també.
Sí, sí, sí.
La gent li costa sortir,
Bueno, Guillem, a veure, què més ho preguntem,
en Guillem? No, és una pregunta que la varen fer en Juan Carlos, la varen fer en Frontera i l'hem de fer en Guillem. Se traca el Gran Premi, sé que tens un potro que destaca, un bucanero BS. Com ho tens? Com se traca el Gran Premi? Com ho veus tu? Tens aquest cavall només o tens algun altre preparat també? Com ho tens enfocat el Gran Premi?
Bueno, tens xiquets, que ara l'altre dia va fallar, va tenir un problema, però si està resolt. I com piaven ja classificat, ho ja no està classificat, haurem d'anar a classificatoris.
Haurem d'anar a classificatoris, no?
Era un cavall que pareixia que era un cavall per entrar dins del Gran Premi, però bueno, va tenir un problema, ara crec que està solucionat. I després tens un altre cavall, que mira si se pot classificar, que és en Biscuit Silva.
Biscuit Silva.
És un cavall que també ha duit mala sort dins les seves carreres, perquè un dia passat no ha anat bé. I ha trobat malament xerreres i mirarem memo si poden classificar aquests dos treballs.
Bueno, Guillem.
Pues molt bé, que hi hagi molta sort en aquest Gran Premi, Guillem.
Moltes gràcies.
I gràcies per participar en el nostre programa.
Gràcies,
molt bé, Guillem Andreu, el millor jockey que avui hem tingut la sort de poder comptar quin és el nostre programa de trot d'èxit.
Hem de dir d'ell que és un jockey extraordinari, molt, molt especial, vull dir, la gent l'ha de conèixer, jo la conec fa molts anys, però és un jockey que és de sang, que és un guanyador nato, un jockey que damunt el cabriol...
Ho viu molt,
sí,
no?
Sí, se li nota la diferència, vull dir, normalment a una arribada mano amb ell no el veuràs aturat damunt el cabriol, és una persona que ho sent i que sap treure molt bon profit, té una mà molt fina i sap treure molt bon profit dels cavalls.
Els cavalls. Molt bé, n'hi ha hagut carreres aquest diumenge.
No hi ha hagut carreres aquest diumenge, en tenim diumenge que ve. Hem de dir...
Com està previst una mica això de cara a l'estiu? Es mantindrà aquesta situació?
Hi ha hagut un parell de dudes, suposant que sí, que més o menys es mantindrà tot l'estiu. Hi havia hagut algun rumor que volien deixar que el mes d'agost no n'hi hagués.
Ja no parlem de que n'hi hagi cada diumenge, sinó que n'hi hagi menys.
Hi ha hagut algun any, quan se n'ocupava el Consell, que sí que potser hi havia 3 setmanes que no n'hi havia. De pensar que en agost i vist que tothom fa feina, els cavallistes igual que els altres, vull dir, no podem viure d'escavall, sinó que cada un té la seva feineta, i
coses.
Encara que sí que seria una bona oportunitat per atreure turisme i per fer moltes altres coses, t'has d'adaptar un poquet en el planning dels manadors o dels propietaris d'escavalls. Ara veurem, hi ha hagut un poquet de rumors de que si n'hi hauria, si no n'hi hauria, no està res clar encara. Jo suposo que en aquestes setmanes ho tindrem. Sí que és la programació pel maig i pel juny, i més o menys segueix tot igual, i seguirà endavant, jo crec que no.
No hi haurà molts de canvis. Molt bé, dèiem que el diumenge que ve sí que hi ha carreres, però me comentaves que hi havia, bueno, coses que comentar, quant a estadístiques i...
Sí, bueno, volia aprofitar un poquet avui o aquests dies, no, perquè ja fa uns 3 mesos que tenim fent carreres i diu, bueno, ja que fa 3 mesos pots fer un poquet un balanç de qui són els que van destacant en guany com a manadors, com a millors jockeys i aquestes coses, no? I sí, tenim un petit balanç fet, general, no? Un poquet dels millors manadors que van de moment en les estadístiques aquí a Sant Rafel, millors cavalls, i també un poquet la general de, diguem, completa de Balears, no? Hauríem de destacar, per exemple, que ja ho hem dit ara fa un momentet, no? que la general, diguem, descòmputo de Balears d'Espanya, el primer hi va en Guillem Andreu en 255 punts, té fets 31 primers, 12 segons i 13 tercers, una cosa que és espectacular pensant que du 10 primers més, quasi, o 9 primers més que un dels millors manadors que hi ha a Espanya, vull dir que és en Joan Antoni Riera, el Bufaret va segon en l'estadística amb 204 punts i té fets 22 primers, 12 segons i 12 tercers. Tercer d'aquesta estadística, llavors hi va Antoni Frontera, en 199 punts, i du 23 primers, 13 segons i 5 tercers. Vull dir, és una cosa que pels temps que duen, si mateix són molts de primers, baixen un poquet la mitja d'altres anys, però no en Guillem. Antoni en Frontera i el Bufaret han baixat un poquet la mitja. Jo crec que està un poquet per mort de que no han destacat tant a l'hipòdromo de Manacor. Hem de pensar que a Manacor que va primer és en Jaume Fluixà, en 9 primers, 3 segons i un tercer, i darrere d'ell hi va en Guillem Andreu. Jo crec que en Guillem Andreu compagina amb més regularitat entre Son Pardo i Manacor, i en guanyes per això que el fa anar davant, cosa que ja va aconseguir també l'any passat. Vull dir que va destacar com a jockey, diguem, de totes les Balears, amb molta diferència d'un dels altres. Llavors vam anar a l'apartat d'Eivissa, que aquí sí que ens sorprèn un poc. Hem de dir que els datos d'Eivissa només estan aclarits fins al dia 2 d'esquat, fins al dia 2 d'abril. Hi ha hagut una setmana, 2 setmanes més de carreres, però bueno, els datos que tenim fins aquest dia és que va primer en Francisco Marimón, en 20 punts, un primer, 2 tercers, no, mentida, 3 segons i 2 tercers. Destaca perquè en Marimón en guany no és dels manadors que més haig manat, vull dir, sí que ha manat un parell de carrer, però tampoc no és dels que més ha manat, vull dir. Segon hi va en Vicente Pàmies, que aquí hem de dir que és que el salva, és que el salva per jo és el cavall, no? Ja no hem de dejectar mai ell com a manador, però sí que ha trobat el seu cavall en molt bona forma, que és el de Torrella. En Vicente Pàmies té 19 punts, 2 primers, 1 segon i 2 tercers. I tercer hi va en Vicente Ferrer, que l'any passat va destacar bastant, va fer bastants de premis, i enguany segur que tenia en competició, darrerament no l'ha fet córrer tant i no ha pogut aconseguir tant de premis, du 2 primers, 1 segon i també 2 tercers. Això és l'apartat dels professionals. Aquí hem de destacar el fet de que, llevat d'en Francisco Marimón, que sol manar cavalls d'altra gent, tant en Vicente Pàmies com en Vicente Ferrer manen normalment els seus cavalls, vull dir, en Vicente Ferrer té 2 cavalls, en Vicente Pàmies en té un, és si el teu cavall es troba en forma, normalment se'ls fa primers, però bueno, és molt més difícil també si un hermano és un cavall, no? A l'apartat d'amateurs sí que he quedat un poc sorprès quan ho estava mirant, perquè n'hi ha bastants d'amateurs a Eivissa, i en canvi trobam que en 33 punts es que va primer en Germán Valero, amb 3 primers, 4 segons i un tercer. Hem de destacar que en Germán Valero si mateix té un pret de cavalls, no? Però ha tingut la sort de tenir un potro, que ara mateix el té a pensió a Manacor, a casa d'en Joan Càndil, supos que preparant per a aquestes carreres bones que venen per Palmes, espero que li vagi molt bé, i aquest potro seu ha destacat, dels potros de 3 anys ha destacat a Eivissa, anava bastant bé i ha aconseguit fer bastant de prèmits. Llavors, segon, sí que he quedat sorprès del tot, perquè és en Toni Carreras, és un menador de Mallorca, que havíem parlat, parlat d'ell alguna vegada, té fets 21 punts, i té fets 3 primers i un segon, cap tercer. Sorprèn, perquè un menador que ha vengut puntualment 2 fins de setmana aquí, hem anat 4 o 5 carreres, el percentatge
és elevat,
molt elevat, vull dir, no? Pensava que hi hauria algun altre amateur, perquè sí que hi ha amateurs que han fet moltes carreres, però veig que no. I el tercer és en Vicente Bufí, amb 21 punts, i ell té fets 2 segons, vull dir, 2 primers, un segon i 2 tercers. En Vicente Bufí, bueno, té la seva quadreta, té els seus cavallets, hem de dir que sempre els té molt bé, més o menys sempre va sumant i és un dels amateurs que sempre dins Eivissa sempre està entre els 2, els 3, els primer, cada any està entre els 3 millors amateurs d'Eivissa i bueno, això és perquè els té cavalls bé i els dos sempre en el seu puesto. I en l'apartat d'aprenents, aquí de moment es que destaca un poquet per damunt dels altres és el Néctor Planells, amb 20 punts, té fets 2 primers, un segon i 2 tercers. Hem de destacar pues, que Néctor Planells aquí ha tingut la sort de trobar-se amb un cavall que és propietat de sa família, no? Naxtor HP, i aquest cavall s'ha trobat en una forma molt bona i últimament està dant resultats molt bons. No és que hagi fet molts de primers, però sempre està dins el barullo, sempre està intentant sumar, si no és un dia un tercer és un quart, si no un quart un segon, però sempre està allí. En el segon puesto, Ivan Aitor Cívico, que té fets 15 punts, només du un primer, que és una cosa de les que m'ha deixat un poquet sorprès, un primer i tres segons puestos, no du cap tercer classificat. Jo suposo que també això li ve un poquet pel fet de que en Ameriem, segur que ell normalment sol manar, l'ha tingut un temps aturada, l'ha tingut fent córrer per fora, també llavors algun dia l'ha manat son pare, i així com l'any passat va poder aconseguir ser el millor aprenent, que encara queda molt d'any, això només són els 3 primers mesos, com aquell que diu, enguany pareix que li costa un poquet més fer els prèmits. I en tercera posició aquí va en Adrián Escandell, és un aprenent que l'any passat va començar a manar molt, molt bé, va fer un bon parell de prèmits, a més va representar Eivissa en el campionat de Balears d'aprenents, per mort que hi havia altres aprenents que no hi podien anar, i no perquè justament fos ell, però tampoc no va fer-ho malament. I enguany du només 13 punts i du 2 primers, hem de pensar 2 primers en su seu cavall, en Ultra Blay, que ara aquests dies l'està manant en José Luis Torres, però que és un aprenent que jo crec que d'aquí un parell de mesets n'hi veurem més d'un de primer, no només seran aquests 2 primers que d'això. Llavors hem de destacar el que parlàvem, de que els manadors que més o menys estan puntuant, en l'assumpte de cavalls n'hi ha un parell que estan com aquell que diu destacant, no? No el de Torrella, que du 2 primers, un segon i 3 tercers, és el cavall que mana en Vicente Pàmies, el segon millor jockey, vull dir... I
que té una certa relació, no?
Sí,
el fet de
un
i l'altre.
Naxtor HP, que és el segon en regularitat, du 2 primers, un segon i 2 tercers, i aquest és el cavall que mana en Héctor Planells normalment, el sol manar en Héctor Planells, i és el cavall de sa família, no? I clar, també és el que t'ajuda que tu destaquis, no? I llavors Blake Dasson, aquest potro que parlàvem, que ara està a les quadres de Manacor, a les quadres d'en Joan Càndil, du 2 segons i 2 primers. És el cavall que mana en Germán Valero, el millor amateur ara, diguem, dins Eivissa, no? De pensar en Germán Valero té altres cavalls també, però aquest li ha ajudat molt que en aquesta regularitat destaqui, que vagin bé, que és l'important, vull dir, no? Més o menys fer un poquet aquesta estadística i que és... comentar un poquet la puntuació, com van, les menudes com van, i que anirem repassant cada dos, tres mesets, anirem donant-los una vistadeta i a veure com van, i a veure com es van renyent, i a veure si hi ha algun pique que es vagin animant un poquet. Sé que amb aquestes dues setmanes que he hagut de creure hi ha alguna variació, hi ha algun menador que està incluït aquí que no hi tocaria, però bueno, els datos federatius, que són els que ens ho avalen per no tenir cap fallo, estan actualitzats des del dia 2 d'abril i és el que tenim més o menys per això, vull dir.
Molt bé, ha fet un repàs una mica a l'estadística i en conseqüència també a saber com s'està manejant aquests mesos que duim ja de temporada, si podrem Sant Rafel especialment, en quant a com destaquen cada un dels jockeys, com destaquen també cada un dels cavalls ara mateix.
El que sí que hauríem de destacar també, que ara no ho hem dit un poquet per despista meu, però el que hauríem de destacar és que en l'estadística d'Eivissa de cavalls, en tota aquesta plantilla i tota aquesta fama que tenim a Eivissa de que només importam cavalls que francesos o italians, els tres primers i inclús crec que els quatre primers són cavalls nacionals. Dos nascuts a Eivissa i un nascut a Mallorca, però fa molts anys que és per Eivissa, i vull dir, cavalls nascuts a Balears, que hem de destacar pues, que no sempre els que més premis fan són italians o francesos, vull dir que això també hem de dar un poquet
bueno, que conèixer. Exacte, no? I que m'ho s'ha de fer pensar que no necessàriament sempre hem d'anar a buscar fora, no? Que també a casa tenim alguna cosa que és aprofitable, no?
I més bé, encara últimament els cavalls que s'han dut de Palma aquests darrers 15, aquest darrer mes s'han comprat 3-4 cavalls de Palma nacionals i que tots estan dant un rendiment espectacular, no, entre cometes, perquè no són cavalls de fer una gran velocitat, de fer un gran rècord a la pista, però sí que són cavalls que són regulars, que fan disfrutar a l'amateur on és propietari que el condueix i que són molt segurs, i que tampoc no són cavalls que costin una barbaritat de sous, i que tens un cavall jove, són cavalls de 4, de 5 anys, de 6 anys, són cavalls jovens que et poden dar molt de temps de vida a Eivissa, vull dir, jo crec que destacant que les regulats són per cavalls nacionals i que els darrers que s'estan comprant ho són i destaquen, jo crec que la gent s'hauria de decantar un poquet per aquest tipus d'animal també. No hem de deixar mai dels cavalls bons, que els que són bons de veritat, clar, també ens fan falta. La Lliga Espanyola no seria el mateix sense en Cristiano Ronaldo o en Messi, però fan falta jugadors de la cantera, que dic.
No, fa falta completar bé l'equip, no? Aquí i cada un dels que després competeixen juntament amb en Cristiano Ronaldo o amb Messi. Bé, anem a intentar contactar amb Gemma Soto, la nostra veterinària, mentre parlarem d'altres coses una vegada més del tema de la reproducció, perquè pareix que hi ha molts de naixements en aquests darrers dies i veurem a veure com us comenta Gemma de tot això. Però m'agradaria comentar-te, Toni, després de la polèmica aquella que es va obrir entre la federació, un cavallista, en aquest cas un propietari, com en Xico Ribas, han passat ja unes setmanes, no sé si respecte a el que demandava en Xico Ribas, que recordem és propietari de Nestradivarius, ell va rebre una sanció en el seu moment, una sanció revocada posteriorment pel tribunal, i que, bueno, no sé si hi ha alguna novetat respecte en aquest tema o la cosa segueix igual.
La cosa es pot dir que més o menys segueix igual. En Xico Ribas sí que jo he parlat amb ell i ja té preparats un burofax, m'ha explicat uns assumptes que no sé si no he acabat d'entendre, però supos que ho t'he enviat o que ho enviava aquesta setmana per aquest assumpte, per acabar d'esclarir aquest assumpte, perquè vol saber si que li donin contesta, ja que ningú es posa...
Ja, però no ho ha posat encara en els tribunals ordinaris, estem.
De moment no, jo sé que està en camí, supos que està al CAER, vull dir, supos que ja la federació se n'entrarà, també l'altra gent, però està al CAER, m'ha dit ell que sí que està en mans endavant. El que sí que tenim un poquet és l'assumpte d'en Mariano Ribas, del comissari, que també
sí,
va haver-hi problemes,
sí, que varen parlar
que sí que m'ha dit que, bueno, que ell havia arribat a un petit acord amb
la federació, o amb l'associació.
En la federació, va, en su jefe de comissaris i l'associació d'aquí, però que com que no li havien fet encara cap senyal ni li havien dit res més ni tal, que bueno, que de moment estava això tirava endavant i que ell ho tenia en mans de jutge, que tenen que fer el que és, diguem, a judici o les declaracions que es tenen que fer aviat. I que si l'associació, segons m'ha d'entendre ell, que segons si l'associació o la federació li donen una senyal, ell el primer que farà serà retirar la demanda que té interposada, però que mentrestant no hi ha una senyal o una explicació de per què no se li paga.
En aquest cas, aquest comissari reclamava un deute d'una temporada concreta, sí, que no s'havia pagat i que en conseqüència ell reclamava l'associació, en aquest cas.
Eren uns 1.380 euros. Aquí vàrem tenir en Joan Cívico, que va tenir temps d'explicar-nos un poc. En Joan Cívico va reconèixer que hi havia queixa deute i avui he parlat ja amb su comissari, excomissari, i m'ha comentat que això de moment està en mans de la justícia, que tira endavant, i que en el moment que l'associació, si li donen una resposta que arribi a un acord i que li demostrin que sí que fan intenció de pagar, que ell automàticament retirarà la
demanda. Molt bé, i un altre tema que tampoc n'hem parlat més, han passat ja mesos, no? Però record que un dia sorpresivament va parlar de productes dopants que es varen trobar a Cipodrom Sant Rafel. Això hi va haver una investigació per part de la Guàrdia Civil. Després també el Consell va anunciar que obriria un expedient per investigar el tema. No sé si aquestes investigacions hi han dat algun resultat, no. o segueixen investigacions obertes. Com està això?
Aquests dies ja he estat buscant un poquet, tal, demanant informació, i el darrer que sé és que això està en mans de Seprona. Vull dir, i és el Seprona, diguem, és que té que actuar un poquet per saber els problemes que hi ha. El Consell va obrir una via d'investigació per saber què havia passat, tal. Sí que em dedic ara està molt més regulat l'assumpte dins l'hipòdromo, es mira de que no hi ha aquests problemes, però des que està en mans de Seprona no s'ha sabut res més.
Per part del Consell tampoc han sabut si ha resolt aquest expedient, que es va obrir, tampoc
està aturat, vull dir, no. Jo suposo que això quedarà un poquet, no vull dir tampoc ara d'això, però potser sí que podria quedar un poquet en l'aire, un poquet congelat, de moment, vull dir, no sé per què, però de moment sí que veig que no hi ha un moviment directe que vulguin esclarir aquest assumpte, vull dir, no.
Bueno, no s'entén gaire, si hi ha expedients oberts, evidentment hi haurà que arribar fins que aquests expedients es tanquin, perquè no hi ha ninguna possibilitat de que es desenvolupi res més del que es coneix, i si no, que es tanqui amb algun tipus de sanció, amb algun tipus de dictamen, no? Però bé, en qualsevol cas, el que allò va provocar és que immediatament es van posar en marxa controls antidòping a Cipodrom, però que no sé quants n'hi ha hagut, però és que també n'hi ha hagut dos, no?
Això va ser, és una cosa que sí que seria d'agrair que la federació anés fent algun més, però sí, se'n varen fer dos i d'allà avançar no s'ha fet res més, i jo crec que, bueno, que és una cosa que s'ha deixat. Sabem que és un cost econòmic molt gros, però que sí que seria d'agrair que poquet a poquet s'anessin fent, encara que no sigui un cada setmana, però sí que regularment. Home, i per sorpresa s'anessin fent algun mes per...
Sortir d'espats estava bé, no? per intentar rentar sa cara a algú, però
sí,
bueno,
s'hauria de seguir controlant un poquet.
Home, si des de llavors no se n'ha fet cap més, és una cosa estranya, no?
que li haurem de demanar un poquet una altra vegada en el president de l'associació, inclús en el president de la federació, a veure per què és que no ha hagut una petita continuïtat,
no?
Perquè hem de pensar que enguany crec que hi ha hagut uns 60 i pico ja de dopings son pardo de controls antidòping,
no de cavalls
que hagin anat dopant, sinó de controls antidòping. I
uns 60 són pardo, sí, dos a Eivissa.
Suposam que ara el mes de juny, si no vaig equivocat, aquestes carreres de Cheval Francais, unes carreres especials que patrocina la Federació Francesa, supos que aquestes carreres importants, que hi ha un parell de sous, supos que hi haurà control antidòping. Ho espero que n'hi hagi aquests dies de control antidòping, almenys.
Bueno, parlem amb la nostra veterinària, Gemma Soto. Gemma, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, te cogemos en pleno lío, ¿no? En plena faena.
Sí, bueno. Ahora, como las tardes son largas,
sí,
hay que aprovechar la luz.
Hay mucho día, ¿no? Ahora hay mucho sol. Bueno, Gemma, estamos hablando ahora mismo con Toni Bonet, precisamente de los controles antidoping, que por cierto, los dos que ha habido en el Hipódromo San Rafael los realizaste tú como veterinaria. Pero estábamos comentando precisamente desde los dos primeros que se hicieron casi después de todo lo que sucedió, pues parece que ha quedado un poco en el olvido. Tú como profesional, ¿esto qué pasa? ¿Que es muy caro? ¿Que cuesta mucho poder hacer un control de este tipo? ¿O realmente es sí, porque ahora hay una cierta dejadez?
Pues mira, en España solo hay un laboratorio autorizado para hacer este tipo de controles, que está en Barcelona, y sí que es una analítica bastante cara, ronda los 300 euros por caballo. Puedes imaginarte si ya, los premios ni siquiera llegan a, claro, a este valor.
Claro, pero cuando se hace un control, por ejemplo, como los dos que hiciste aquí en el Hipódromo San Rafael, ¿cuántos caballos pasan este control?
Te oigo súper flojo, Toni.
Sí, no, decía que cuando has hecho los dos controles antidoping aquí en San Rafael, ¿cuántos caballos pasaban el control?
Hemos hecho dos el primer día y otros dos el segundo día.
Sí, pero ¿cuántos caballos son los que pasan? ¿Todos los, o un caballo?
Dos caballos por carrera.
Dos por carrera. Sí. O sea, son 600 euros.
Dos por carrera. Es bastante dinero, pero...
Bueno, es bastante dinero, no sé si es bastante dinero. Yo creo que claro, hay que...
Es un dinero bien invertido.
Y claro, exacto, ¿no? Es decir, bueno, es bastante dinero. No sé, si en Son Pardo se han hecho 60 controles en lo que llevamos de temporada, imagínate si hacemos una comparativa, aquí estamos como abandonados, ¿no?
Gemma, tú... Sí. Tú que te como veterinaria y te mueves un poquito dentro del mundo del club hípico de salto de obstáculos y todo esto, ¿tú estás enterada si en el mundo de salto de obstáculos o de concursos aquí de hípica en Ibiza, si se hace algún tipo de control también antidoping cuando hacen concursos o cosas de estas?
Que yo sepa, no.
Que tú sepas, no. Es que yo también me he intentado informar y todo el mundo también me ha dicho que no y bueno... Era para saberlo, para ver si también ellos seguían con un pequeño control o algo así. En este tipo de concursos de salto, están obligados siempre a haber un veterinario, ¿no? El veterinario es el que tiene la última palabra si el caballo puede concursar o no, si ve alguna molestia. ¿Es así o no?
Sí, pero en Ibiza yo creo que no hay ningún veterinario los concursos de salto, en los concursos de doma. Creo que no hay ningún veterinario oficial que haga una revisión, que sería lo normal, hacer una revisión de todos los caballos antes de empezar el concurso para comprobar que no, bueno, que no hay ninguna cojera o que no hay algún caballo que no esté en condiciones de competir.
Bueno, dejamos este tema del doping. Decíamos, el miércoles pasado hablábamos un poco del tema de la reproducción y bueno, parece que poco a poco se está cumpliendo, ¿no? El proceso, ¿no? Porque están haciendo potros.
Claro, claro. Sí.
Y están haciendo muchos, pocos. ¿En esta semana has tenido mucha ajetreo en este sentido o no?
Bueno, esta semana han caído dos. Y hay una yegua que o pare o explota.
Que le falta poco, ¿no? Entonces.
¿Cómo?
Digo que tienes una que le falta poquito, entonces, ¿no?
Le falta muy poquito. Están los dueños muy ya muy preocupados. No paran de llamarme. Tienen las patas hinchadas. Tienen las ubres muy hinchadas. Pasan mucho tiempo tumbada. Uh-huh. Está molesta ya.
¿El parto? ¿Cómo se suele producir un parto de estas características? Es decir, ¿qué procedimiento se sigue y diríamos qué pautas, qué pasos inmediatos después de conocer que bueno, o que está pariendo, que está a punto de parir? Me imagino que es una actuación rápida, ¿no?
Lo más normal es que la yegua se ponga de parto y en una hora máximo esté todo ya solucionado, y cuando los propietarios no están, porque prefieren hacerlo a solas. Y bueno, el día, unas horas antes, se ve que la ubre ya tiene leche, incluso hay algunas que sale un chorrillo de leche antes de parir. Es muy típico una gota de cera en los pezones, Y durante el parto, pues lo más típico, ya te digo, es no verlo, es llegar y encontrarte el potrillo por la cuadra. Pero yo recomiendo, si alguna vez ves que la yegua está tumbada y el parto está empezando, vigilarla muy de cerca, porque hay algunos potros que no pasan por el canal del parto, hay que ayudarles. O bien porque son demasiado grandes, o bien porque tienen alguna extremidad flexionada o no están bien colocados.
¿Y en estos días ha habido alguna emergencia en este sentido o todo ha sido como muy natural?
Bueno, ha habido alguna emergencia. ¿Ah, sí? Pero es que tampoco te puedo dar mucha información de mis casos porque...
No, pero no se trata de focalizarlo concretamente en alguien o en algo, o en un caballo o una yegua en concreto, sino simplemente hablamos así en genérico, ¿no?
Que se retrasa, que el potro está más tiempo de la cuenta, la gestación se alarga, luego el parto puede ser más complicado y bueno, el potro puede llegar a morirse. Uh-huh. Si tarda mucho en nacer, pues falta el oxígeno, igual que en todas las especies, falta el oxígeno y tenemos este problema.
Bueno, alguna emergencia que ha habido entonces y alguna situación un poco complicada, como sucede en todo el ámbito de la vida, como comentabas ahora mismo, todas las especies. Gemma, ahora mismo diríamos que es la atención prioritaria los nacimientos o no, o evidentemente ahora hay muchísimo más trabajo en otras cuestiones que como decías...
Nacimientos, estamos en época de reproducción para el año que viene, entonces controlando a las yeguas que se han quedado preñadas o que están ovulando, esto es lo que más se está haciendo ahora.
Bueno,
y
Gemma,
siempre buscar algún cólico, algún cojo, sí, hay un poco de todo.
Hay un poco de todo. Gemma, que gracias, te esperamos muy pronto aquí en los estudios.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, hombre. Gracias y un abrazo. Bien, Gemma Soto, es nuestra veterinaria, que avui mos ha comentat algun aspecte interessant, ¿no? Porque, bueno...
Avui hem parlat un poquet d'això i no sé si és pròxima setmana que la tinguem, o un altre dia parlarem també d'un problema que es dona molt freqüent en sus potros, que és els problemes postparto, no? A lo millor problemes de plom, que no saben aixecar o que tenen algun problema en ses cames, que a vegades els veus i pareix que estan mal formats, sí. I que en 15 dies, un mes, aquell
la cosa canvia, no?
Sa cosa canvia. Inclús també es poden ajudar que millorin si tenen algun problema molt greu, i amb això en parlarem quasi segur un dia de caixos.
Molt bé, i donem a les carreres de diumenge que ve, que diumenge que ve sí que hi ha carreres, però no sé si bueno, molt participatives o no.
Hem de dir que sí que hi ha quatre carreres, una de potros, com sempre tres potros, el que sí que hem de destacar que debuta una potra nova. I el que sí que hem de dir que no s'ha pogut fer una carrera especial que hi havia, el Premi Sant Jordi per Internacionals, per falta d'inscripció. Es veu que la gent que té cavalls importats li ha costat un poquet s'apuntar en aquesta carrera i no s'ha pogut fer, no hi ha hagut prou inscripció. La primera carrera és número 1, és per de Beverly Hills, conduïda per un Juanjo Planells. És número 2, en Viri R, conduït per en José Luis Torres. I és número 3, en Void Perfect, conduït per en Juan Carlos Ferrer. En aquesta carrera darem per favorito, tot i que encara la darrera setmana no va ser es potro de tenir trot més net, però darem per favorito en Viri R, que va fer molt bona carrera. De segon en Void Perfect, que la setmana passada ja va fer segon i destaca. I aquí tenim la sorpresa de Beverly Hills, de veure què farà aquest tego. M'han dit que entrena bé, que Segu va molt bé, que pareix que va sèrie. Ara veurem com pinta i com va aquest nou debut d'aquest potro de 3 anys. La segona carrera és número 1, per en Valiant d'Unsoa, conduït per en Alice Fulon. És número 2, en Tai VX, conduït per en Germán Valero. És número 3, en Triunfo Rocher, conduït per en Joan Costa. És número 4, en Axtor HP, conduït per en Joan Planells. Número 5, en Busqueta, conduït per en Toni Ferrer. És número 6, en Típic BG, conduït per en Pablo Vaquer. És número 7, en Espírit del Sol, conduït per en Nadia Prats. És número 8, en Tristan de Cebres, conduït per en Àlex Sala. És número 9, en Un Twist, conduït per en Juanjo Rivas. I és número 10, en Velocípede del Sol, conduït per en Bartolo Costa. En aquesta carrera posarem de favorito, encara que rendeixi 50 metres, en Un Twist. La setmana passada, fa 15 dies, va córrer i va ser venia de Mallorca, va debutar molt bé a Eivissa, es va adaptar molt fàcil i va fer un primer amb solvència i guanyant amb autoritat. De segon posarem el mateix cavall que corria contra ell, que també va fer segon, en Típic BG, que aquesta setmana serà conduït per el germà de Juan Miguel, que ara és que el vam anar el primer dia, el manarà en Pablo Vaquer, i en Pablo Vaquer hem de destacar que fa més de 2 anys que no mana, veurem com es troba,
com reacciona,
com
no?
Reacciona. El cavall va demostrar que és un cavall que els anirà bé a ells. I de tercer, Nextor HP, que està allí entre Nebusqueta i Nextor HP, són els dos que jo crec que es faran el tercer quart, seran els que rascaran allí, més o menys. La tercera carrera, el número 1 és per Nouver de Ship, conduït per Nakati Marí, el número 2 en To The Limit, conduït per en Jordi Ginard, el número 3 Navina Ravena, conduït per en Juan Carlos Ferrer, el número 4 en Orfeo del Sol, conduït per en César Marcos, el número 5 Un Sol CR, conduït per en Joan Planells, el número 6, Nestel Dauba, conduït per Antoni Costa, el número 7 en Quitus de Corta, que és un cavall que també debuta a Eivissa, és un cavall propiat de la quadra Can Cala i serà manat per en Joan Planells. El número 8, Noliver CG, conduït per en Vicente Roig. Número 9, Nol de Torrella, conduït per en David Montero. Número 10, Nerac Duchanó, conduït per en Dani Guasch. I número 11, Stradivarius MR, conduït per en Carlos Riera. En aquesta carrera, jo crec que el guanyador, si fa servir que va fer fa 15 dies, és Noliver CG, va demostrar que amb Antonio Frontera els hi era superiors en aquest peloton, i crec que Vicente té que treure-li el mateix profit, i crec que per allò és favorito. De segon hi posarem en Quitus de Cortà, que és un cavall que ve de córrer per Palma. Sempre hem de pensar que venen de Palma i duen una preparació un poquet millor. Debut a l'Hipòdromo de Sant Rafel, però suposo que no tindrà cap problema per adaptar-se. I en tercera posició aquí hi posarem entre Orfeo del Sol, que va fer molt bona carrera fa 15 dies fent un primer, o Navina Ravena, que també hi serà. A la quarta carrera, en su número 1, Ultra Blay, conduït per en José Luis Torres, en su número 2, Negligente Igual, conduït per en Toni Prats, en su número 3, en Gabriel ZS, conduït per en César Marcos, en su 4, en Roswell, conduït per en Toni Torres, en su número 5, en Quart d'Usai, conduït per en Vicente Roig, número 6, Quick Williams, conduït per en Juan Carlos Ferrer, número 7, Narlen ZN, conduït per en Francisco Marimón, número 8, un Clellim, número 9, Internet B, conduït per Antoni Escandell, i número 10, Nemeriem, conduït per en Joan Cívico. En aquesta carrera posarem de favorito per jo, surt només d'en 25 metres d'avantatges en Quick Williams, que la setmana passada va fer un segon bastant ben fet. De segon hi posarem en Quart d'Usai, que va guanyar amb Antoni Frontera, però que en Quick Williams li va fer bastant contra. I en aquesta carrera de tercer hi posarem en Ultra Blay, que fa un parell de setmanes que no suma, però que crec que hi serà allí.
Chico y Katy, CB, distribución de piensos, calle Desmayans, nave número 3, polígono Montecristo, Sant Antoni, teléfono 971-31-51-67. Si prefiere llamar al móvil, marque el 636-327-923 o mandar un email, escriba a dipos.santantoni@bonarea.com. Chico y Katy, CB. Distribución de piensos.
Molt bé, anem acabant el nostre programa de Trot d'Èxit d'avui. Hem fet quasi una horeta de programa parlant de cavalls. Hem tingut en Guillem Andreu avui com a jockey destacat de Balears, i també en Gemma Soto, que ens ha acompanyat explicant-nos alguna de les qüestions relatives en el món veterinari dels cavalls. Toni, que tornem la setmana que ve. No tenim ferradures perquè no hi ha hagut carreres. No. Si ja és dimecres que ve.
Dimecres que ve n'hi haurà alguna de ferradura. El que sí que hauríem de dar les gràcies a l'associació per fer el que està fent ara aquests dies dins l'hipòdromo. Han pintat les quadres, les estan arreglant, vull dir, una cosa que està bé.
I d'on parlarem la setmana que ve de tot això i d'aquestes novetats? Tornem dimecres que ve en aquest Trot d'Èxit. Gràcies i molt bones tardes.